Catalunya Ràdio comença la TDT. La TDT, la transmissió d'en Torquemada.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per en Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
La TDT. Endavant, Ricard Torquemada.
Bona tarda des de Donostia, 18 de gener, a Noeta, 9 graus i pluja intensa. 19a jornada de Lliga, Reial Societat 12a contra Barça líder. Televisat per DAZN. Després d'11 victòries consecutives, el Barça visita avui un equip que està en plena recuperació. La Reial Societat ha canviat de pilot el 2026 per redreçar un rumb perillós de Sergio Francisco a Matarazzo. Piles recarregades per examinar la continuïtat de Flick, del Barça de Flick, que intenta millorar l'equip mentre guanya. Avui, passi el que passi, en un partit que promet un ritme a la màxima intensitat, el Barça continuarà sent líder. Bernat Soler, com encares el Barça, la visita del Barça a Noeta?
Doncs amb una càrrega de partits i viatges aquest mes de gener que no sé si pot acabar passant factura.
Mireia Ruiz, que destaca l'11 de Flick.
Eric García torna a l'eix de la defensa en un 11 amb 4 migcampistes i 2 davanters.
Marc Domènech, Carles Domènech, al laboratori, on posarem avui la lupa?
En la pressió camp contrari, en les relacions d'Olmo i en la davantera d'avui.
Bernat Coll, què detecta l'escàner del rival?
Els problemes defensius. La Reial és el segon equip de la Lliga que més gols de cap ha encaixat amb 5 diades.
Laura Colell, quin resultat marca l'aparador de la jornada?
Comença la final de la Copa Àfrica. Al minut 2, Senegal 2, Marroc 0.
Xavi Campos, que miraràs amb especial atenció?
Si Fermín i Olmo van intercanviant-se la posició on juga habitualment Rafinha i si entre tots dos poden pal·liar la seva absència.
La transmissió d'avui està dedicada a l'exjugador i exentrenador del Barça, Pep Guardiola, just el dia que fa 55 anys. Calen ben poques paraules per explicar qui és Guardiola, un dels personatges més importants de la història del Barça. Com a jugador, va ser el cervell del Dream Team de Johan Cruyff, formant part de l'equip que va guanyar la primera Copa d'Europa a Wembley. Com a entrenador del Barça, la seva obra serà recordada durant molt de temps, no només pels 14 títols que va guanyar, sinó sobretot per la forma com els va guanyar. Pep, per molts anys.
La TDT compta amb l'assistència de
Dani Batxiller i Ricard Luque al terreny de joc,
Xavi Vall i Lautaro Quinteros al control central,
Marc López Tomàs a la coordinació d'estudi,
Elia Planchard a la producció operativa
i Raül Orgales a la realització sonora. A Catalunya Ràdio, la TDT.
A Clínica Belodonte estem tan segurs del que fem que t'oferim 15 anys de garantia en els implants dentals. Menja, riu i parla amb tranquil·litat. El teu somriure, garantit. Informa-te'n a belodonte.es.
A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
Som a Donostia, a Noeta, Reial Societat, Barça, i com diu el clàssic, el tòpic, a un partit que es jugarà amb pluja, amb gespa ràpida, amb ritme, intensitat. Partidàs per tancar el cap de setmana. Aquest partit, després d'11 victòries consecutives del Barça de Hansi Flick. Abans d'entrar ben bé en el partit, estàvem pendents a les últimes hores, als últims minuts, al tot gira, hem pogut sentir la compareixença per informar de l'estat de salut del president Salvador Illa, que em sembla que ha acabat. Montse Mir, bona nit.
Bona nit.
Montse, com ho resumim tot plegat?
Doncs mira, el president de la Generalitat està ingressat a l'UCI, està estable. Demà el traslladaran segurament a planta i va arribar ahir, tenia mal a la cama, a la dreta sobretot, se li va anar agreujant, va fer una visita que tenia escó, però el mal es va agreujar, va haver d'arribar amb ambulància a l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron i a urgències han descartat qualsevol patologia greu tipus vasculars, traumàtiques i tumorals. El que passa que continua tenint aquesta simptomatologia de dolor muscular i pèrdua de força i, per tant, li han de continuar seguint fent proves per determinar quin és el diagnòstic del que pot tenir el president de la Generalitat. Una de les doctores que l'ha atès, Judit Sánchez Raya, que és la cap del Servei de Medicina Física i Rehabilitació, ha explicat que estarà 15 dies ingressat.
Pensem que lo lògic i lo ideal és que estigui ingressat més o menys 2 setmanes, esperem, perquè pugui fer una rehabilitació intensiva per tal de poder recuperar-se l'abans possible. Això és el que hem determinat en un inici en funció de lo que vagi sortint i l'evolució en aquestes hores acabarem de poder definir més exactament quant de temps ha d'estar.
Com us deia, 15 dies, cada cas és diferent, li han de fer més proves, una nova ressonància en 48 hores i cada dia, ha informat també l'hospital, ha explicat que cada dia hi haurà un comunicat mèdic referent a la salut del president de la Generalitat.
Doncs ho seguirem a partir d'ara i durant aquestes pròximes 2 setmanes. Des d'aquí desitjar-li una ràpida recuperació i sobretot una completa recuperació al president de la Generalitat, Salvador Illa. Gràcies, Montse.
Adeu.
Doncs aquí a Noeta, aquí a Sant Sebastià, pendents d'aquest partit, però pendents també, Laura, m'he espantat.
Sí, quan... Senegal 0, Marroc 0, ara mateix al minut 6. O sigui,
quan has dit minut 2 a 0, ja, he pensat, escolta'm, gairebé he estat per aturar la portada. O sigui,
no, seria
i dir,
gairebé
què
impossible.
Què ha passat? No, bé, és possible, però hauria estat notícia. No.
Saps què hauries de fer, Laura? Buscar algun partit a la història del futbol recent que al minut 2 anessin 2-0.
Ho busquem.
Perquè potser que ha existit, això.
A una final continental no ho trobaràs.
No cal que sigui final continental. Pot ser un partit de la Lliga búlgara.
No, empat a 0. Empat a 0 al minut 7 de la primera part.
Doncs molt bé,
Senegal 0, Marroc 0.
Estaran molt pendents.
És un de les grans... És el partit de la nit, no?
Fins les 9.
No, eh?
Fins les 9.
Ja us convé.
Senegal ja n'ha tingut una, eh? Perquè la Laura...
Molt bé, així m'agrada. Pendents tots, d'aquesta final de la Copa d'Àfrica.
A nivell internacional no és com el partit més important d'avui?
Home, a nivell
internacional sí, per nosaltres no. Nosaltres fins les 9.
I per el Gratallops tampoc, potser he jugat avui. Però, ja, però... Si des del punt de vista de... En el món del futbol, avui sí, quin és el partit més important?
També t'he de dir que a Catalunya se seguirà de molt a prop, perquè hi ha comunitats marroquines i senegaleses abundants que per ells avui és un partit històric.
Una altra cosa
històric,
si és el partit que més interessa important. La nostra audiència.
És aquest so ambient, no?
Sí.
Molt bé.
On es juga el partit?
Al Marroc, a l'estadi del Príncep Moulay Abdallah.
Molt bé, m'imagino que ple absolut, eh?
Ahir sí, fa patxoca, sí.
Ahir vaig sentir una conversa de gent que volia anar-hi des de Catalunya i que no hi havia manera, que no hi havia entrades i que era una bogeria. Vull dir que és un partit que ha aixecat molta expectació. El Marroc no ha guanyat mai una Copa...
Sí, de fa 50 anys, el 1976. L'únic triomf que té, ja són 50 anys, Senegal del 2021, també només una.
Ah, molt bé, una fa 5 anys i una fa 50, eh?
Sí.
Doncs el Marroc fa 50 anys que no guanyava una Copa d'Àfrica, no la tenia comptabilitzada aquesta, jo era molt petit. No sé si aleshores crec que el 76 no feien la final de Copa d'Àfrica per televisió.
Jo crec
No ens arriba.
No em pregunta, l'estadi on es juga és aquest estadi nou tan gran que havien de fer pel Mundial?
Són gairebé 70.000 espectadors.
El megalític crec que és a Casablanca.
A Casablanca, sí.
Molt bé, doncs ho seguirem atentament. Dues de les seleccions que han de ser protagonistes al Mundial. Jo fa 4 dies en una reunió vaig dir que això podia ser perfectament aquest any una semifinal del Mundial.
Sí.
I estic convençut que, bé, no sé si és una semifinal o un quart de final, però són dues seleccions que poden competir perfectament al campionat més important del planeta.
De moment, una ocasió per cada equip.
Hi ha un català a la selecció del Marroc?
Qui hi ha?
Ilias Ajomash.
És veritat, però no juga.
No, no és titular.
No, però està a l'equip. Sí. D'hostalets de Pierola, si no estic equivocat.
I el Senegal, en tenim algun?
Senegal hauria de repassar.
Hauries de repassar la llista. Molt bé, mentre repassa la llista el Bernat, i que plou molt aquí a Sant Sebastià, ara em deia l'Èlia, cada cop que venim aquí plou. No sé si és que és com el clàssic, el tòpic, els partits aquells de Totxa, però és veritat que és una postal que tenim molt interioritzada i ha començat a ploure i la veritat és que cau aigua amb intensitat. El drenatge està molt preparat, però el ritme del partit serà altíssim.
I el millor, Ricard, és que sempre ens plou i mai agafem paraigües.
Bé, però nosaltres no ens mullem, es mullen els jugadors.
Però quan surtis, ja veuràs com et mullen.
Quan falta surtis, molt, ui, però si ja tindrem campió de la Copa d'Àfrica, haurà jugat al Barça, haurem fet el tercer temps. Bé, serà demà. Mireia,
sí, sí,
sortirem demà.
Serà demà, però plourà igual,
bé,
que ho sàpigues.
Doncs si plou, doncs escolta'm, no tenim res més a fer a la vida que mullar-nos i anar cap a l'hotel i aixugar-nos, eh?
Escolta.
Aquest seria el gran problema del vespre. Perquè nosaltres en principi no juguem i estem molt ben protegits, estem aquí abrigats, no fa ni fred, vull dir, l'escenari és ideal per un partit de futbol.
Absolutament, absolutament.
Diumenge a les 9 de la nit, sí o no?
Que es mulli el Bru, no?
Exacte, va.
Volem parlar amb Bru Esteve.
A la TDT volem parlar menys, però més sovint, de la final de la Copa d'Àfrica. Podem dir-ho, oi, que passada la Supercopa el Barça no hauria de tenir problemes fins que no arribem a eliminatòries de Champions? Que un dia tonto a la Lliga podem ensopegar? Sí. Que se'n pot anar un noi amb les cametes que semblen canyes de bambú al PSG quan hauria de donar gràcies d'haver jugat al primer equip? També. Però allò que dius un problema seriós, de mala ratxa de joc o de resultats crítics, no n'hauríem de tenir fins ben bé quarts de Copa d'Europa. Per tant, els partits com el d'avui haurien de ser trepidants, que serveixin com a prova dels dies grans, però alhora prou còmodes perquè no se'ns compliquin absurdament. I aquí és on entra en joc la Copa d'Àfrica. Tenim en directe el Senegal-Marroc des de fa 10 minuts i, òbviament, a la TDT hi ha gent amb moltes ganes de parlar-ne, que tots sabem que aquesta transmissió és plena de parabòlics i, mira, cadascú té les seves fílies. De fet, el meu desig personal pel bé del futbol i d'aquests parabòlics és que es cantin molts gols a la final africana i que hi connectem molt sovint. Però també, pel bé del Barça, és que aquí a Noeta hi hagi tant de ritme que només ens puguem permetre fer pinzellades breus del Senegal-Marroc. Un apunt ràpid i tornem al Barça. Per això dic que de la Copa d'Àfrica en podem parlar sovint, sí, però també en volem parlar menys.
Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
I a cada nit que passa aquí estem més lluny, perquè canvia el teu record per pols i fum.
Aquí a Sant Sebastià el Barça ja té 11, Mireia.
Avui amb Joan García a la porteria, Koundé, Cubarsí, Eric i Valdi a la defensa, al mig del camp De Jong, Pedri i Dani Olmo, i al davant Lamine Yamal, Ferran Torres i Fermín.
No juga Rashford, Rafinha, Mireia ha quedat fora de la convocatòria avui mateix, oi?
Sí, el Barça ha fet un comunicat dient que era baixa pel partit d'avui per precaució per un cop a la cuixa dreta, però recordem la informació del Xavi Campos que explicava que des de principis d'any, que també ven molèsties a l'adductor de la cama esquerra, avui era un dia per descansar per Rafinha.
Xavi, en sabem res més?
No, crec que la baixa d'avui és producte d'aquest cop que va rebre a Santander,
cop, eh?
Sí, i que sobretot és prudència de cara a dimecres al partit de Champions Eslavia, que recordem que Lamine no podrà jugar.
Clar, i que a més és molt important.
És important, si l'has de guanyar per apurar opcions d'entrar entre els 8 primers.
Correcte. Per tant, no juga Rafinha, no juga Rashford. Fermín està a un nivell altíssim. Li dona continuïtat, probablement, a aquesta banda esquerra. També entra Dani Olmo, finalment, com a titular, després de la seva lesió i d'aquesta entrada progressiva a la competició, primer dia com a titular. Juga Ferran perquè Lewandowski només juga contra el Madrid. Ferran juga la resta de partits. I al darrere, Eric es manté com a central titular per davant de Gerard Martín. La resta, els titulars, per tant, no Lewandowski, no Rashford, no Gerard Martín i, evidentment, no Araujo, que l'altre dia al partit de Copa, per cert, quan vaig arribar a casa vaig pensar, no ha jugat Araujo, no hem dit res. Algú esperava que jugués alguns minuts Araujo a Santander o no?
Potser sí, no? Després dels 5 minutets del temps afegit a la final de la Supercopa.
El tinc tan oblidat, Xavi,
que
no hi vaig pensar.
El partit no era confortable.
No. Però no hi vaig pensar, tampoc als minuts finals contra el Madrid.
No, és veritat.
No? Vull dir que després vaig pensar, ostres, no li hem donat importància, perquè és com si el tinguéssim ja apartat, però ja ha tornat, i avui contra el Racing podia ser un dia per tenir alguns minuts. Com diu el Xavi, tampoc el partit estava sentenciat, per tant no era fàcil, però vaja, no va jugar. Avui m'imagino, Mireia, que a la banqueta, eh? Araujo.
Sí, Araujo és a la banqueta.
Molt bé.
A la banqueta hi ha Cancelo, també.
També, que també hi era l'altre dia a la banqueta de Santander. No va debutar, veurem si avui és el redebut de Joao Cancelo com a jugador del Barça.
Bé, novetat si jugués, perquè com diu la Mireia, és el segon partit a la banqueta. Digues.
No, només anava a dir, Ismael Saibari, migcampista de Marroc, PSV, nascut sí. a Terrassa.
I l'entrenador sí? de porters de la selecció de Marroc és de Mataró, ens diu l'Oriol Rodríguez, es diu Omar Harrak.
No, per tant, l'Omar
era el que estava al Girona, d'entrenador de porters, amb Machín, si no m'equivoco, i no sé després quina trajectòria ha fet, i Saibari va néixer a Terrassa.
Sí, i, però ostres, des de molt jove va anar a Bèlgica, si no m'equivoco.
Ah, d'acord, perquè ara juga al PSV, molt bon futbolista, eh? Aquest sí que és titular. Bé, o sigui que tenim molts catalans en la selecció del Marroc, eh?
El Bru no vol que parlem de la Copa d'Àfrica.
Bé, però el Bru ja ha deixat la pinxa, i ell ja ha parlat, ara parlem nosaltres. En la Real Societat, Mireia...
amb Remiro a la porteria, Aramburu, John Martín, Subeldia i Sergio Gómez a la defensa, al mig del camp Torrientes i Carlos Soler, doble pivot, Take Kubo i Brais Méndez a les bandes, i al davant Gonzalo Guedes i Oyarzabal.
La Real Societat de Pellegrino Matarazzo, que li ha carregat les piles a un equip que semblava que les tenia esgotadíssimes, amb Sergio Francisco, que de mig camp cap endavant no toca res, avui entra Subeldia, els últims dies havia jugat Xalet Atzar com a parella de John Martín a la defensa, però està com consolidant un 11 un bloc.
És el mateix 11, excepte aquest canvi a la defensa, que els dos partits anteriors de la Lliga, exactament el mateix, excepte aquest únic moviment a l'eix de la defensa.
Ja ha jugat molt bé la Real, els tres partits que ha dirigit a Matarazzo.
No, molt bé, jo crec que no. Bé.
Va tenir opcions, no? Contra l'Atlètic de Madrid.
Una per guanyar. Però vaja, la Copa va passar amb penals.
I empatant el temps afegit.
Sí, bé, correcte. Jo crec que el que sí que té és més energia. És un equip amb més energia, amb les piles més carregades, amb una altra alegria, optimisme, respecte a aquell que va perdre contra el Girona, per exemple, un partit que tenia aquí guanyat i que va deixar consumir fins l'esgotament, fins que el Girona va capgirar el partit i gairebé diríem que se'l va trobar i ho va aprofitar. Però jo no crec que Matarazzo hagi fet cap revolució a la Real Societat, com podia semblar, com a mínim a curt termini, un entrenador que ja en parlarem, però que és un entrenador que té segell propi, que ve d'una escola a l'Alemanya que està de moda, gràcies a Flick, a Tuchel, a Nagelsmann, que té una trajectòria llarga i que pot fer una bona temporada aquí a la Real Societat, però ha començat amb una transició suau, eh? No ha arribat aquí i ha escardat tot, sinó que li ha donat certa continuïtat amb alguns matisos que ja comentarem.
Lleugers xiulets de fons, han sortit a escalfar-se els porters del Barça, ja fa un parell de minuts que s'escalfen els porters de la Real Societat.
Per cert, un dels porters del Barça que s'escalfa, si no veig malament, és Marc-André Ter Stegen.
Sí, avui a la convocatòria, Joan García el titular, els altres dos porters suplents, Ter Stegen i Wojtek Szczęsny.
Què passa?
No, ho dic, perquè està a punt de canviar d'aires, de marxar a Girona, amb una sessió.
Però ja està tancat, això?
Bé, pràcticament. Estan al final de les negociacions. En principi, el Barça no posarà cap problema perquè Ter Stegen marxi. Ter Stegen és qui té la paella pel mànec. Esperarà el que Ter Stegen digui. Sí. El Girona assumirà el que ell pugui assumir i el Barça s'hi posarà de cara i ho farà tot fàcil perquè Ter Stegen pugui marxar.
El tema és que el dia que ell vulgui marxar... No,
el tema és que Ter Stegen ja ho ha decidit. El que passa que el Girona té a Livakovic encara i ha de tancar la seva marxa. Fins que Livakovic no marxi, que és el porter, croat que ha d'anar al Dinamo de Zagreb,
ha d'anar a algun lloc per fer el Mundial.
Al Dinamo de Zagreb, no? En principi s'han de posar d'acord amb el Fenerbahçe perquè hi vagi allà aquest mig.
Per això s'està, diríem, allargant
fins que Livakovic obrirà la porta a l'operació.
Sí, però vull dir que la resta...
Bé, el Girona ja tenen més o menys experiència aquests últims dies amb aquest tipus de situacions perquè ha hagut de marxar Solís al colombià per donar d'alta Echeverri, no? Sí.
Però, per tant, pel que dius, Bernat, és el tema. Livakovic marxarà i aleshores es podrà fer l'operació. Mentre Livakovic no marxi, doncs Ter Stegen continua sent porter del Barça.
Correcte.
Molt bé. Doncs, mentre Livakovic no marxi, esperem que Ter Stegen no hagi de jugar perquè no sigui cas que en aquests, durant aquests dies Déu no ho vulgui de cap de les maneres tingui algun problema Joan Garcia o una sanció, i aleshores veure com reacciona el Barça, tot i que fa la sensació que quan ja s'assumeix això Stensner ara mateix seria el segon porter, és a dir, si avui passés alguna cosa sortiria Stensner.
Aquesta seria una bona,
si
ocasió.
Això, per si això està que... decidit sí. i tancat, el que no farà Ter Stegen és sortir amb risc d'alguna cosa o confiar en un porter que saps que marxarà d'aquí dos dies. El més lògic és que jugui el que ha de continuar aquí. Però vaja, sí, esperem que no ens trobem amb la situació.
Qui no ha estat convocat, pendent també de tancar el fitxatge amb el Girona, és Fran Beltran. Del Celta, que ara mateix el Celta està guanyant 3-0 contra el Rayo al minut 43 de la segona part. Fran Beltran no ha entrat a la convocatòria.
Molt bé, doncs el Girona, que fa la sensació que es reforçarà bé al mercat d'hivern, i compte, perquè ara el Girona ha fet un salt a la classificació que com l'equip millori qualitativament, compta amb la segona volta del Girona, que no podríem descartar fins i tot que segons que, quin ritme tingués, tingui oberta la possibilitat d'arribar a zones europees.
És nové ara mateix amb 24 punts, a 8 punts del Betis, que ocupa la sisena posició amb accés a la Conference League.
Doncs Echeverri, veurem si Ter Stegen, veurem si Fran Beltran, a un Girona que encadena ara, que són 3 victòries consecutives?
Sí, 3 victòries consecutives.
4 de 5, exacte.
I 4 de 5.
12 dels últims 15 punts.
Fantàstic, això és el que l'ha fet escalar posicions quan estava en una situació compromesa. Laura, quina veu de Catalunya Ràdio fa avui la porra?
Avui la veu de Kilian Sabrià, director del Sense Fronteres de Catalunya Ràdio.
Ei, com va? Sempre, sempre, sempre els partits a Noeta són molt complicats, però no sé si tants gols com aquest esport, que jo sempre estic mirant, com ara mateix, que és l'hoquei patins, no crec que n'hi hagin tants, però alguns n'hi hauran. Jo crec que el resultat serà un 1-3, que el Barça farà un joc sense fronteres, com el fa sempre, sense cap limitació, amb molt joc d'atac i amb bon futbol. Vaja, és el que esperem.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Avui es juga la 20a jornada de Lliga.
Divendres es va jugar el primer partit a l'RCD Stadium, doblet de Benat i nova victòria del Girona.
Espanyol 0, Girona 2.
Ahir, 4 partits al Bernabéu, xiulada general i victòria blanca.
Madrid 2, Llevant 0.
A Son Moix, hat-trick de Morici.
Mallorca 3, Athletic Club 2.
Al Sadar, victòria de l'Osasuna al temps afegit.
Osasuna 3, Oviedo 2.
I a la Cartuja, derrota del Villarreal, que acaba amb 10.
Betis 2, Villarreal 0.
Avui s'han jugat ja 2 partits al Coliseum. Gaià treu el València del descens.
Getafe 0, València 1.
Al Metropolitano, Charlotte dona el triomf als matalassers.
Atlètic de Madrid, 1, a la vez 0.
Tenim ara mateix un partit en joc. A Balaïdos, domini local.
A punt d'arribar al minut 90, Celta 3, Rayo Vallecano 0.
I a partir de les 9, a Anoeta, Fermín, parada Rafinha.
Real Societat, Barça.
Demà a les 9, el Martínez Valero es tanca la jornada.
Amb l'Elx Sevilla.
Para súbito, el gol!
Lozano, ahí será!
Manchester City!
Futbol internacional.
A banda de la Copa d'Àfrica, que ara en parlarem, Bernat, a Anglaterra, jugava l'Aston Villa, que persegueix l'Arsenal.
I persegueix sense velocitat. Aston Villa 0, Everton 1. Oh. Tota la Premier ha punxat la part de dalt.
Sí, l'Arsenal va empatar
El City va perdre, l'Aston Villa ha perdut, el Liverpool, que és quart, també va empatar, per tant, aquest empat de l'Arsenal, doncs ja ha anat bé i tot.
7 punts sobre el City, oi?
Sí, i el Villa.
Amb l'Arsenal tot és possible, i si segurament els aficionats de l'Arsenal no les tenen totes encara, perquè les han viscut de tots colors, però vaja.
El millor que tenen és que no tenen una alternativa prou potent que els hi faci por.
Aquesta temporada, si no guanyen la Premier...
Aston Villa no és un equip per guanyar la Premier, el Liverpool aquesta temporada no és capaç d'encadenar...
Està a 14 punts.
victòries consecutives, i el City encara és un equip que no gira rodó. Per tant, són 7 punts, però sobretot és aquesta sensació que amb un puntet avui, doncs, els dos rivals perden els seus partits i encara sumen avantatge. L'Arsenal ben encarrilat, tot i que, com diu el Xavi, la història diu que l'Arsenal finalment s'espanta. Veurem què passa aquesta temporada. A Itàlia jugava la Roma i el Milan.
A la Roma ha guanyat 0-2 al camp del Torino, i d'aquí a poca estona comença 8:45 el Milan, segon classificat, contra el Lecce.
El Barça juga dimecres a Praga contra l'Eslàvia. Sí. La Lliga Txeca no hi ha partit, no?
No, fins al febrer aquesta gent porta un mes i mig descansant.
I què fa?
Doncs mira, fa amistosos per mantenir la forma. L'equip txec de Praga ha fet 3 amistosos, una victòria, un empat i una derrota. 2-1 contra el Brann noruec, això fa
això
2026, dos dies.
Sí,
això fa 2 dies. Fa una setmana va empatar contra el Karlsruhe, de la segona Alemanya, i a principis d'any va perdre contra el Basilea de Suís.
Però estan aturats des de Nadal?
Mitjans de desembre, sí.
Des de mitjans de desembre?
Sí, l'últim partit oficial.
Han tingut temps de fer vacances?
Sí, les han fet llargues.
Han fet vacances i ara pretemporada, per dir-ho d'una manera.
Exacte, més o menys.
Sí. Bé, és una qüestió que ja saps que el nord i centre d'Europa, països així sobretot freds, doncs aturen. Recordem que ara mateix les previsions, per exemple, per aquests pròxims dies a Praga, on hi ha de jugar el Barça, són de màximes de 0 graus.
Clar. Són tant, competicions curtes, amb pocs equips. Exacte, i això permet jugar amb el calendari.
Alemanya paraven fa uns anys, ara ja no.
Ara ja s'ha globalitzat.
Comencen una setmana més tard, els alemanys.
Sí, però abans s'aturaven totalment.
Sí, correcte, però que vull dir que encara no estan al nivell d'aquí a Espanya.
Per als supersticiosos, dir-los que aquesta ratxa de partits amistosos de l'Eslàvia de Praga és bona, perquè la derrota contra el Basilea, que crec que va ser el dia de Reis, s'ha produït contra l'equip que vesteix de blaugrana.
Ves que la Bundesliga va tornar i va tenir molts partits ajornats la primera jornada per la neu. És a dir, que s'entén aquesta mirada centroeuropea. El que jo pensava més que l'aturada de la Lliga Txeca és que el Barça es trobarà un equip en pretemporada.
Sí, amb poc ritme competitiu, és evident. També es trobarà el líder, tot sigui dit, de la Lliga de la República Txeca. Sí, 7 punts d'avantatge, 19 partits disputats, cap derrota, 13 victòries, 6 empats.
Surten a escalfar-se els jugadors del Barça, per això sentiu xiulets de fons.
Bé, en qualsevol cas, és el millor moment per jugar contra l'Eslàvia, perquè, clar, sigui el líder, que és evident que és l'equip hegemònic ara mateix a la República Txeca, que faci un mes que no jugui partits, que hagi fet vacances, que estigui jugant partits contra segones alemanyes, com el Karlsruhe, de pretemporada, vol dir que no està al ritme competitiu adequat, i com a mínim hem de veure quina resposta té, tot i que és veritat que és un partit per ells il·lusionant, un aparador, la tornada a la competició, la rebuda del Barça. És a dir, hi ha molts factors estimulats, però vaja, que han de tornar a començar, que arrovellats hi seran.
Segurament llegirem o sentirem el titular que el gran enemic del Barça, en aquest cas, serà el fred, i no pas el rival futbolístic. Si faig broma d'una cosa que estic segur que llegirem.
Sí.
I què comentarem? Si us sembla, podem tornar un moment a l'Hospital de la Vall d'Hebron, perquè la Montse Mir ha estat pendent d'una roda de premsa, d'una compareixença del conseller de la Presidència, l'Albert Dalmau, per explicar com es reconfigura el govern de la Generalitat durant aquests pròxims dies que continuarà ingressat el president Salvador Illa. Montse.
Ha estat una roda de premsa, per dir-ho d'alguna manera, més aviat una atenció als mitjans molt curteta, en què Albert Dalmau, que assumirà les funcions del president mentre Illa estigui de baixa, ha explicat sobretot que l'agenda del govern es manté amb normalitat.
En relació a l'agenda del president, doncs aquests dies seguirà amb normalitat delegada entre els diferents consellers i conselleres del govern, i en relació a l'activitat ordinària del govern, doncs a garantir que el govern segueix funcionant correctament, amb normalitat, en aquest cas doncs amb un encàrrec de despatx del president a la meva persona com a titular del Departament de Presidència i en el conjunt dels membres del govern que estarem treballant.
En general, des del govern, missatge de tranquil·litat a la ciutadania. Han explicat, han reiterat aquesta estabilitat de Salvador Illa, que està estable, i també lloança final pels serveis públics. Ha dit, en aquest cas, Albert Dalmau, són el millor que tenim.
Gràcies, Montse.
Adeu.
Continuem amb el futbol internacional i amb aquesta final de la Copa d'Àfrica, Bernat.
Mira, possessió pel Senegal, profunditat per Marroc, igualtat en el marcador. Senegal 0, Marroc 0, minut 28.
Recordem que hem parlat dels catalans, Elias a la banqueta, Omar, l'entrenador de porters, Omar Harrach, que ja va estar amb Bono al Girona, d'aquí aquesta complicitat, i que ara sí l'entrenador de porters de la selecció marroquina.
Bono titular avui també.
I Saibari, que també és titular, no? Que, com ha dit el Carles, sí, va néixer a Terrassa. A la resta de l'actualitat esportiva, el Barça, la Lliga Femenina, Laura, jugava aquest migdia.
I ha guanyat a l'Ama 0, Barça 2. El Barça continua líder amb 10 punts més que el Real Madrid, que és segon.
També jugava al migdia el Barça de bàsquet.
I ha guanyat només d'un punt, Burgos 79, Barça 80. L'equip de Xavi Pasqual ha patit a la pista del penúltim classificat del Burgos, segurament, Ricard, a causa del cansament físic, perquè el Barça, ja ho sabem, va jugar divendres contra el Madrid, però bé, ha sumat aquesta victòria d'un punt a la pista del Burgos.
Bé, de Madrid a Burgos tampoc no és un desplaçament.
Jo el que no entenc és, ja ho diré, preparar la resma.
Bé, però feia menys de 48 hores que havia jugat al Barça.
Sí, sí. He vist bastantes vegades que el Barça juga partit d'Eurolliga el divendres al vespre, que és un horari típic d'Eurolliga, i després el cap de setmana juga diumenge al matí. I en moltes ocasions amb desplaçaments. És a dir...
Sí, el que vull dir és això, que a vegades pot jugar a Turquia i haver d'anar a jugar
a Gran Canària. Els hi ha passat de Rússia a Gran Canària.
Clar, i aquí ja ho entenc, però un Madrid, Burgos, encara dic que surt, no és el pitjor combinació possible per aquesta poca recuperació, però vaja, la qüestió és que el Barça ha guanyat. Duel català, la penya que ha fet amb el Girona?
Doncs ha perdut davant el Girona, penya 71, Girona 74.
Ha guanyat el Girona a Badalona i el Manresa a Vitoria?
El Manresa sí que ha perdut de 45 a Baskonia 130 a Manresa 85.
A la Lliga Femenina, el Cadí la Seu jugava a Gran Canària.
I ha guanyat Gran Canària 73, Cadí la Seu 79.
Perdona una cosa, el Baskonia ha fet 130 punts en 40 minuts.
I més de 100 punts en 3 quarts, que és una dada històrica.
Sí.
Més de 100 punts en 3 quarts.
Sí, el tercer quart ha acabat amb NBA, 100 punts. Sí,
és la NBA, la franquícia europea.
La
conferència europea de la NBA. Rècord, el 130 punts de l'Escònia?
Aquests no ho sé, ara ho mirem.
El 100 del tercer quart.
Sí, és que el segon període han anotat 39 punts.
Molt bé. Hem sentit el Guillem Soler cantar els gols del Calafell a la Lliga d'Hockey.
I n'haurà cantat 4, Calafell 4, Barça 1. I també hem tingut un altre resultat a l'Hockey Lliga, Igualada 2, Caldes 0. Amb aquests resultats, l'Igualada és líder amb 38 punts, el Barça tercer amb 35 i el Calafell quart amb 30.
Molt bé, compte que no hi fos, no?, el Kilian a...
Home, jo quan he sentit la porra...
Sí, hi havia un so
de les comes d'Igualada.
Tarda d'hoquei. Laura, i l'Open d'Austràlia ha començat aquest cap de setmana?
Sí, Alcaraz ha debutat amb victòria el primer gran slam de la temporada, s'ha classificat pels 32ens, després de guanyar 3-16-0 davant l'australià Adam Walton.
Compte amb els mals de queixal, compte.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Un mal de queixal no espera. I nosaltres tampoc. A Clínica Velodonte atenem urgències odontològiques les 24 hores del dia, tots els dies de la setmana. Quan et faci falta, hi serem. Informa-te'n a velodonte.es.
Si pensem en un Real Barça a Noeta, sempre en surt el mateix. I si és el mes de gener, ja no t'ho explico. Sempre el Barça de Luis Enrique, aquell dia que va començar tot, que va acabar la direcció esportiva de Toni Subissarreta.
No n'hem parlat mai, diria.
Que es van convocar eleccions, que es va guanyar el triplet...
Sí,
aquesta història ens la sabem, no?
Tots de memòria.
Jo puc trencar aquesta rutina amb una...
A tu t'inspira alguna altra Real Societat?
A mi m'inspira una història molt personal. Sí. Si me la permeteu compartir...
Home, tu diràs.
No voldria fer-me pesat amb les meves talladores. No, però és que...
Tu ets un jugador important.
A Noeta va ser el primer partit que jo vaig narrar com a narrador principal d'un partit del Barça.
Sí, i quants anys tenies?
13. No, no us diré l'any perquè si no buscaré quin va ser. Jo us he de dir que era un partit al mes d'octubre, estava treballant a Ràdio Barcelona, la cadena SER,
golejada.
I un moment. Ui. I aleshores sí. Em va tocar, bueno, va agafar la responsabilitat de ser el narrador principal, i jo havia fet connexions, havia fet molts anys de micròfon autònom, però no havia narrat un partit sencer, i hi havia una cosa que a mi m'amoïnava bastant, que era el tema de cantar els gols. Com cantaré els gols? Perquè cantar un gol és una cosa bastant estranya, teatral, no l'anem fent pel carrer, ni tan sols quan parlem per la ràdio, fent cròniques o presentant qualsevol programa, no cantem gols, és una història, diguem, bastant diferent. Empatia, serà ridícul.
Vas assajar la dutxa.
Em sortiran galls, alguna cosa vaig fer. Total, que vaig presentar-me a Noeta, Real Ciutat Barça, amb aquest temor. Resultat a la mitja part, Real Societat 0, Barça 6.
Vas poder entrenar,
va ser. Vas treure totes les pols
de a la primera part van ser els 6 gols d'aquell partit que va acabar amb el resultat de 0-6, és a dir, la segona part de meitat no va haver gols, i amb una meitat, amb 45 minuts, vaig fer un màster.
Clar.
Em va marcar, si no recordo malament, Simao, que era és el Barça de Serra Ferrer.
Però com és que vas començar la quarta o cinquena jornada?
Per circumstàncies de
perquè aquella temporada també comença el Ricard a fer d'autònom, sí, a la TDP.
Correcte.
Però comences a Sant Mamés, oi? O contra el Màlaga?
Jo començo a Sant Mamés.
Però a Sant Mamés és el primer partit fora.
Però no sé si
és
Supercopa, no? O segona jornada de Lliga, potser. Jo ja no me'n recordo.
Però el primer partit va ser contra el Màlaga, oi?
Sí, potser és el primer desplaçament.
A casa, el primer desplaçament a Sant Mamés.
Sí, jo el partit aquest que diu el Bernat el recordo.
Però Alfonso, diu, no? Va fer alguns quants gols.
Sí, com diu el Xavi, aquí hi havia la pista d'atletisme,
sí,
i els micròfons autònoms encara podíem ser a la gespa. Jo aquell partit el vaig viure des de baix.
I vas compartir-lo amb l'estrena com a micròfon autònom de la Laura Martínez,
sí, home,
periodista que ara mateix és la cap d'esports de la cadena SER, sí, a nivell espanyol.
I que recordo que el José Manuel Lázaro, quan vam arribar a l'hotel amb la Ruth, ens va presentar la Laura i ens va dir, doncs ajudeu-la, cuideu-la avui, perquè el Bernat avui narra... I la Laura és el seu primer dia com a micròfon autònom. Recordo molt bé aquell dia i aquella victòria del Barça, tan fàcil a la primera part.
Sí, rival...
Tens bon record dels 6 gols que vas cantar?
Sí, perquè al final ja estava, imagina't, amb 6 gols, una mica com l'altre dia amb l'Atlètic de Bilbao.
Vas treure l'ensur ràpid.
Sí, sí. És curiós perquè aquell Barça de Serra Ferrer, que el van fer fora, per cert, a la segona volta, després d'una derrota a Pamplona, no va ser un Barça gens brillant, perquè
fet molt irregular, no?
Va classificar-se per la Champions, no?, l'última jornada.
És la xilena de Rivaldo.
Amb la xilena de Rivaldo.
Sí, però en Reixac ja a la banqueta.
Sí, Reixac. Però, en canvi, li va fer 6 gols a la Real Societat o li va fer 7 gols a l'Atlètic de Bilbao al Camp Nou.
I en va rebre 3 del Beşiktaş, vull dir que realment...
Sí, era molt irregular.
Molt irregular.
Molt bé, doncs, ha estat bé, perquè...
Qui era el porter de la Real?
A mi em sona que era un porter escandinau, no sé si suec, o no era Westerveld, crec...
Era Asper... Sí, correcte. Asper. Nils Matías Joachim,
no?
Asper. Sí,
sí, suec, és aquell, sí, moment que la Real Societat fitxa porters estrangers i trenca...
Westerveld arriba més tard, diria.
Sí, sí. Trenca l'escola de històrica, d'Arconada...
Alberto,
el Duayen, González... Tota aquesta colla de porters que van venir una mica amb la petjada d'Arconada i aleshores s'atreveixen a que arribessin jugadors de tot arreu, porter Asper, després Westerveld, que potser és el que va marcar més aquells anys, perquè és de l'equip de Denue, si no m'equivoco, que és a punt de guanyar la Lliga, oi?
Amb el turc, amb...
Dos,
com es deia el turc de davanter?
Amb Nihat i Kovács,
Xavi Alonso, Carpin... Tenen un equipàs, eh?
Sí, i Westerveld a la porteria. Bé, doncs està molt bé, perquè jo de Noeta tinc un record que de partits, però imatges allò concretes, a banda del Barça Luis Enrique i aquest partit del any 2000, és veritat que no ha deixat petjada. Tinc la sensació d'haver viscut partits bojos, interessants, intensos, macos, però no hauria trobat allò un partit per emmarcar, i el Bernat ja ens l'ha emmarcat. Avui no hi és a la banqueta ni Denue, ni Javier Clemente, ni ningú de tots els que hagi passat per la Real Societat els últims anys, perquè hi ha un nord-americà, no? Ho dic bé, Mireia, o no ho dic bé?
Sí, ho dius bé, estatunidenc, tècnicament. És Pellegrino Matarazzo, té 48 anys i és nascut a Nova Jersey, tot i que els seus pares són italians. I a part de ser entrenador, atenció a això que a mi m'ha sorprès, és llicenciat en matemàtiques aplicades per la Universitat de Columbia.
Matemàtiques aplicades, eh? Sí. Molt bé, molt bé. I com comença la seva carrera al futbol?
Doncs mira, durant els anys d'universitat. És aquell moment en què ell juga a futbol als Estats Units i després de llicenciar-se, l'any 99 se'n va anar cap a Itàlia, a Salerno, que és la ciutat d'on és la seva mare. Va jugar a la Salernitana, tot i que no li va acabar d'anar bé, i va fitxar per un quarta divisió d'Alemanya. Va estar uns anys fent carrera a divisions inferiors d'Alemanya. Uh-huh. I l'any 2010 va penjar les botes al Nuremberg, que és allà el lloc on va començar a entrenar.
Ell comença a entrenar al Nuremberg,
com a assistent.
Com a assistent.
Perquè en aquell moment encara no havia fet el curs d'entrenadors. Va ser el 2015 que Matarazzo va decidir començar a fer el curs d'entrenadors i el va fer allà a Alemanya i va crear un vincle molt especial amb el seu company d'habitació, que saps qui era?
Qui? Sí, però no ho diré.
Qui?
Julian Nagelsmann. Nagelsmann. Et sona aquest o no?
Sí, home, i tant.
Una generació... Aquesta és una generació d'entrenadors... Nagelsmann, Tedesco...
Sí, Matarazzo és de la colla aquesta, eh?
Sí, sí.
Dels alemanys de moda.
Molt bé, i després va ser assistent de Nagelsmann. M'imagino que el va captar allà, li va dir, vine
sí,
amb mi.
Va ser així. Va ser assistent de Nagelsmann al Hoffenheim. Va ser assistent de Nagelsmann, però també d'Alfred Schroeder, també al Hoffenheim. I després ja va ser quan va començar la seva carrera com a primer entrenador. Primer va entrenar al Stuttgart, després se'n va tornar al Hoffenheim i ara ha arribat aquí a la Real Societat.
Per tant, com a primer entrenador té una carrera més aviat curta,
sí,
eh?
Sí, molt curteta.
Stuttgart, Hoffenheim i ara Real Societat. I va arribar fa pocs dies.
Doncs mira, el dia 20 de desembre, una setmana més tard que el Girona guanyés aquí a Noeta i que això provoqués la destitució de Sergio Francisco com a entrenador de la Real Societat.
Molt bé, és a dir que va haver-hi encara un interí entre tots dos, eh?
Clar, entre un i altre se'n va fer càrrec de la Real Societat John Ansotegui, que és l'entrenador del filial, i va dirigir dos partits. Un van ser el 700 de final i l'altre va ser l'última jornada de Lliga que la Real Societat va jugar contra el Llevant.
Alguna curiositat més de Matarazzo? Qui coneixem avui? Veurem per primer cop un equip seu en acció?
Doncs mira, en tinc dues més. D'una banda, que és el primer entrenador nascut als Estats Units de la història de la Lliga.
Ah, sí? A la Lliga no hi ha hagut mai cap entrenador nascut als Estats Units?
No. Ell és el primer.
Molt bé.
I la segona...
Tu saps qui va ser el primer jugador dels Estats Units que va jugar a la Lliga Espanyola?
No.
Tap Ramos? Jugador del...
El Betis Figueres.
És correcte. Tap Ramos, el primer jugador, i molts anys després, gairebé 30, el primer entrenador. És curiós, aquest salt, eh? Amb Pellegrino Matarazzo. I la segona curiositat, Mireia?
Doncs mira, que medeix gairebé 2 metres.
Home.
1,98 m.
Això és... Laura és un 4, eh? Gairebé.
És que va estar jugant de més jove a bàsquet i a vòlei. I va jugar aquests dos esports per la seva alçada, però ell va decidir que a ell li agrada.
La gent que fa 2 metres normalment comença pel bàsquet i el vòlei. I
la
després
gent
decideix el que li agrada. Eh?
Es deu conèixer amb Hansi Flick, no? Clar, si va entrenar a Alemanya, devia
van
coincidir.
Van enfrontar-se en un partit, diria, un parell de partits.
Molt bé. Doncs Escola Alemanya, Pellegrino Matarazzo, Escola Alemanya, nord-americà,
estatunidenc
i d'origen italià.
Sí, sí.
I ara entrenador de la Real Societat. Un home de món, queda clar. S'escalfa en Barça i Real Societat aquí menys de 20 minuts. Comença el partit.
Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio. Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, potser més que mai. Per moltes coses que ens passin, que no acabi mai. Som el millor tàndem, l'equip ideal. Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo
Mireia,
igual.
Mireia, l'11 de Flick avui a Donòstia.
Joan García a la porteria, Koundé, Cubarsí, Eric i Valde a la defensa, al mig del camp De Jong, Pedri i Dani Olmo, i al davant Lamine Yamal, Ferran Torres i Fermín.
Sense Rafinha, avui el Barça estrena un nou trident. Primera aparició en un 11 de Lamine, Ferran i Fermín a la davantera, tot i no ser habitual, però no és la primera vegada que Fermín comença a la banda aquest curs contra la Guadalajara. Ja va començar el partit en aquesta posició i durant la temporada també l'ha ocupat en trams concrets.
Bé, la defensa, tenim quartet defensiu fins a nova ordre, eh?
Sí.
Eric s'ha quedat la plaça de Gerard Martín i aquí no hi ha més històries.
Sí, sí, és així. I
sembla el més segur.
Perdona?
Que sembla el més segur.
Sí,
no?
I de retruc tenim mig centre preferit de Hansi Flick, no? Si està en condicions... Que és...
Home, tu diràs. També claríssim. Anem esveint alguns dubtes i entrem al mes de gener resolent algunes incògnites.
Sí, la sensació és que la defensa és aquesta, Koundé, Cubarsí i Eric Balde.
Amb De Jong per davant.
Que Araujo és un dels centrals suplents, que Gerard Martín és el central esquerre suplent, perquè Cancelo és el lateral esquerre o dret suplent.
Correcte.
I jo crec que ja no falta cap defensa més, no?
Que De Jong i Pedri són indiscutibles i que avui conviuen Dani Olmo i Fermín, que no sé si han conviscut aquesta temporada algun partit.
Sí. Un parell de partits, sí, sí. A l'inici de temporada tinc anotats el del Celta i l'Atlet, que a molt molt a segona alçada i Fermín a la tercera.
És una...
Ah, al mig camp tots dos, eh? Sí. La combinació Fermín banda esquerra i Dani Olmo mitja punta, no, eh? És nova, és d'avui.
A una alineació, sí, a una alineació.
En alguns minuts, però...
Correcte.
Des d'entrada no, eh?
Jo tinc la sensació que avui és un d'aquells dies que s'hauria... No, en un partit sol... potser no es pot aconseguir, però que jo tinc la sospita que són dos jugadors que no sé si acaben de ser compatibles.
Yeah.
Aleshores, avui, com que ho faran amb aquestes dues posicions tan aparentment diferents, doncs ho podrem veure, però...
I a veure no quina posició ocupa cadascun, si s'intercanvien, perquè...
Ja ho van intercanviar contra l'Espanyol. Ja, i el 77, clic, els va avisar.
Sí. Ah, bé, aquell dia van ser bastant compatibles, ara que ho penso. Sí. De fet, hi va haver una assistència de Fermín a un gol de Domo.
No difereix gaire jugar des de la banda esquerra, perquè tenen llibertat per anar dintre, jugar entre línies. En el fons són dos mitges puntes. Quan juga Rafinha, més un mitja punta, i avui Fermín i Dani Olmo jugaran en la seva posició natural. És qüestió que... jo crec que sí que poden ser compatibles, però Fermín és un jugador més de profunditat, Dani Olmo més d'espais reduïts, un pot venir a rebre i l'altre pot anar a l'espai. Després potencies la química de la unitat F, Fermín Ferran, amb aquest fons també.
I defensivament Fermín fa més de Rafinha que Olmo, segurament, no?
Segurament és més agressiu, és més intens, els esforços són més llargs. Bé, d'esforços tu en saps més, Bernat, però diria que sí.
Sí, sí, per això.
Però no teniu la sensació que Fermín a l'esquerra rendeix una mica menys del que ho fa quan...
L'allunyes de l'àrea.
Sí, sí, però la centrada aquella verinosa...
Tancada.
Amb la dreta tancada també acostuma a generar perill contra els rivals.
Sí. El que és evident és que Flick ha fet d'entrenador. I avui li deu convenir més a l'equip tenir un Fermín, per molt que pugui anar per dins també, però possiblement li marca també que s'obri, que tenia Rashford totalment obert i possiblement no tan... Diríem, Fermín pot fer més les coses que li demana Flick, Rashford és més complicat.
M'agrada més Fermín que Rashford per avui, a la banda esquerra. Una altra cosa és per partits, ja ho hem dit, que ataques defenses molt poblades, molt de bloc baix, però en partits on en principi la Real et vindrà a buscar i serà un partit que pot tenir més espais, m'agrada la combinació Fermín-Dani. Perdona, Xavi.
Que els moments de forma també potser tenen a veure.
I tant.
Estan per sobre. Olmo, és veritat que a Santander li va faltar acabar algunes jugades, però se'l veia inspirat i li va fer un golaç a l'Espanyol i Fermín, vaja, els últims partits és que s'està guanyant la titularitat.
És que, titular en 5 dels últims 7 partits, Fermín.
És que si repasses els 3 últims, o sigui, ell sempre té un moment de partit per marcar diferències. Potser no és gaire regular, no pot mantenir aquesta brillantor durant tot el partit, però a Cornellà al Prat 10 minuts per guanyar el partit. A la final de la Supercopa, 10 minuts per obrir el partit. Aquelles dues recuperacions i el gol primer fa el de Rafinha.
I ell fa el segon.
A
la semifinal estic parlant.
Doncs. No, jo parlo de la final. A la final, ell obre el partit amb dues recuperacions, una oportunitat de Rafinha i un gol de Rafinha. I contra el Racing
fa una passada de gol per
canvia el partit i fa la primera passada de gol. És a dir, sempre té el moment que són moments molt transcendents. És a dir, hi ha jugadors que poden estar jugant molts minuts i que donen continuïtat, acompanyen. Fermín potser apareix i desapareix més, no manté el nivell alt sempre, però quan té el nivell alt et marca les diferències, i això és un tresor, més en partits que poden estar relativament igualats i que l'inspiració d'un dels protagonistes pot fer el que aconsegueix Fermín. Jo ara, tal com està Fermín i tal com va començar la temporada, perquè recordem com la va començar, després va tenir una lesió, un sotrac, però Fermín està fent una temporada de titular. Sí, està fent una temporada de titular que no sé si li valdrà per ser-ho quan hi sigui tothom, però ara mateix per mi és indiscutible. I què em dieu de la posició de davanter centre?
Ferran està per davant de Lewandowski. Per mi la final de la Supercopa va ser una concessió de Flick en la gestió de Lewandowski, però és que en quants partits ha estat titular Ferran i en quants ha estat titular Lewandowski?
Dels últims 8, Lewandowski en un. Dels últims 8, Ferran en 6.
Però contra... sí que pinta que li donarà més una concessió.
Sí. Jo crec
perquè
que
toca també.
Sí, jo crec que Flick i Lewandowski han pactat de dir, bé, tindràs minuts més seleccionats, i Flick diu...
Jugaràs els partits guapos.
Sí. I Lewandowski li ha dit, val, però escolta'm, els partits grossos, no, tranquil. I Flick li ha dit, mira, tu jugues els grossos, que jugui mitja hora Ferran, i la resta vas descansant, eh? I quan tingui un problema o una rotació necessit i tornaràs a ser titular. No? Fa la sensació que la gestió va per aquí.
A mi em costa veure el 100% que quan arribi el play-off o els vuitens de final de la Champions jugui Lewandowski per davant de Ferran.
Et costa?
Sí, em sí. costa.
Però
la Supercopa
tu...
és un títol important, és el quart títol. Ja.
Però tu aleshores creus que...
Què li ha passat per davant? Crec
el
que li
tema
ha
de la
davant.
Final de la Supercopa, que no li dones tanta importància. O sigui, creus que és una... És una qüestió d'aquell partit i que no marca tendència, allò.
Sí, em costa veure que en els pròxims partits importants... Clar, el Barça-Madrid de Lliga és al final de temporada, però en els pròxims grans partits, Lewandowski sigui titular per davant de Ferran, sí.
Jo crec que realment és una situació, per mi, idíl·lica, perquè és que jugui qui jugui, ho fa... Bé, és a dir, fa la seva feina, perquè tots dos, quan surten, marquen.
Dels 30 partits d'aquesta temporada, són 20 titularitats de Ferran contra 11 de Lewandowski.
Però sí, Ferran és el màxim golejador de l'equip, per tant, li està donant la raó a Flick, però quan surt Lewandowski també
surt. Va marcar la final.
Sí, aleshores, trobo que és una situació que a tothom li està bé. Els jugadors estan bé, l'entrenador no té problemes, el públic tampoc crec que hi hagi un gran debat entre el culer, de si ha de ser aquest o l'altre.
Home, perquè si quan juga Ferran marca i quan juga Lewandowski també marca...
Sí, no hi ha debat, realment.
No, debat no hi ha. El que hi ha és una gestió molt extraordinària, perquè no és normal, molt específica, d'una posició determinant com és la del davanter centre, perquè els equips es coneixen per qui és el titular com a davanter centre i que torna a ser un encert de Flick, sense cap mena de dubte. O sigui, jo crec que el que es destaca és que surt de la inèrcia, fa la seva gestió, no li fa por trencar els guions i els esquemes, i els resultats són excel·lents, i els jugadors, per la sensació, que com diu el Bernat, se senten contents amb els rols que els hi toquen. Em va cridar l'atenció l'altre dia a Santander, que al Flash li fan una pregunta a Ferran com dient que ets titular d'aquest equip, has aconseguit la titularitat, i ell no fa cap esmena de la pregunta. És a dir, algú podria haver dit, bé, tots som titulars, o no... No, va continuar com acceptant que ell era el titular, no? Amb aquesta línia de dir, bé, jo potser no vaig jugar titular contra el Madrid, però sóc el que ha jugat la majoria de partits, sobretot els últims, en aquesta posició, i per tant m'hi sento com el nou principal del Barça. Marc Ladada.
No sé si és per una de les faleses de la Real Societat, però el partit contra la Real Societat de la primera volta ha estat el partit de tota la temporada on el Barça ha fet més centrades.
Ah. Bé, també és veritat que aleshores hi havia Sergio Francisco, que no sé si, com dius, ens serviria de referència, però com a mínim és curiós, no?
Pot ser com a debilitat, la Reial és l'equip que més gols rep de cap, per tant, pot estar vinculat a això que diu el Marc.
Va fer un plantejament molt defensiu, sobretot a la primera
sí,
part.
Sí, això t'anava a dir, que em sonava una... Perquè va marcar primer la Reial, sí. I va marcar Odriozola.
Sí.
I com va acabar el partit?
2-1.
Clar, i a partir d'aquí, com diu el Xavi, va ser... Va fer pendent el partit cap a la porteria de la Real, no?
Va estar a punt de patar cubo, recordeu.
D'aquí que es busquessin moltes centrades, probablement, com diu el Marc. Bé, en qualsevol cas, com que avui l'entrenador ja no és Sergio Francisco, no ens servirà de referència, sinó més aviat com a curiositat. Mira, Sergio Francisco tindrà una marca, que s'ho deu estar mirant des de casa. És el partit on el Barça ha centrat més. Mireia, no hi ha Sergio Francisco, hi ha Matarazzo. Qui juga per la Real?
Remiro a la porteria, Aramburu, John Martín, Subeldia i Sergio Gómez a la defensa, al mig del camp Torrientes i Carlos Soler, el doble pivot, Takekubo i Brais Méndez a les bandes i al davant Gonzalo Guedes i Oyarzabal.
I ara, com sempre, farem amb el Bernat Coll el Dafo de la Real Societat. La D de debilitat.
Els problemes a les àrees. La Real està sent tova en defensa i poc efectiva en atac. Simplificant-ho, l'equip està pagant que Oyarzabal no acaba de consolidar-se com un nou golejador, suma només 2 gols sense penals aquesta temporada, i Remiro està molt lluny dels seus millors números, amb menys d'un 60% d'aturades a les rematades a porteria. Una xifra baixíssima.
La d'amenaça.
Kubo. Després d'un inici de curs irregular, amb problemes físics i un rendiment baix, el japonès ha recuperat el to i ja torna a mostrar el seu desequilibri. L'ex Laurana segueix jugant molt enganxat a la banda dreta i a vegades li falta certa continuïtat, però va a més. En els últims 3 partits de Lliga suma un gol i 2 assistències.
La F de Fortaleza.
L'efecte Matarazzo. De moment, el relleu està donant resultats. En 3 partits, una victòria i un empat a la Lliga i la classificació pels quarts de final de la Copa. La sensació és que l'equip vol tornar a competir fins al final i els darrers partits ho il·lustren. Contra Osasuna, la Copa aconsegueix la pròrroga al minut 92. Contra el Getafe, en l'últim partit de Lliga, aconsegueix la victòria al 96.
I la O d'oportunitat.
El duel Lamine-Sergio Gómez, el de Mataró, ja va ser un corcó pel lateral català en el partit d'anada i aquest duel serà una de les claus del partit. Sergio Gómez té una mirada més ofensiva que defensiva i en el cara a cara amb Lamine, el blaugrana sembla partir amb cert avantatge.
Doncs a Minyamal i Sergio Gómez, que ja es van trobar al primer partit de la primera volta, recordeu que van sortir... qui va sortir des de la banqueta? Lamine,
Lamine,
no?
Lamine, sí.
I el va desbordar, sí, en aquells minuts finals, que el Sergio Gómez va pensar, buah, això és un cara a cara que em perjudica. Per cert, Marc, que no t'he preguntat quantes entrades van ser aquell dia i m'ha quedat la curiositat per saber una mica la mitjana o per saber quantes entrades són normals en un partit del Barça.
El Barça en va fer 17 aquell partit,
sí,
i de mitjana oscil·la doncs, entre una 6, 8,
uf,
9...
Ostres, va, 3 vegades més o el doble, gairebé. Molt
sí.
Bé. O sigui que crida molt l'atenció. Què passa aquí, Mireia, ara?
Quin xou, no?
Molt, hi ha moltes, hi ha més d'un centenar de persones ara mateix sobre la gespa. Algunes col·locades en semicercle, al cercle central, hi ha una persona que està cantant, i a banda i banda del camp, gent amb tambors i disfressada, o bé de soldats o bé de cuiners, i avui, aprofitant que hi ha aquest partit, estan commemorant i començant a celebrar Sant Sebastià, que és dimarts, i estan celebrant el patró de la ciutat de Donòstia.
Això són la tamborrada, no?
Exacte, li diuen la tamborrada, però, repeteixo, avui...
Que és demà, la tamborrada?
Dimarts.
Però comença demà a la nit.
A les 12 de la nit comença, per tant, que tècnicament ja és dimarts. Sí, des de les 12, sí, de la, des de la mitjanit, de la nit del 19 al 20...
De dilluns a dimarts.
Exacte, i fins la mitjanit de dimarts a dimecres.
O sigui, tot això és per Sant Sebastià i per aquesta festa. No és un protocol habitual d'aquí de Noeta.
No, 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 no. I les disfresses també corresponen també a aquesta celebració de dimarts. Alguns soldats, com dèiem, fent referència al segle XIX, Donòstia vivia ocupacions militars de les tropes napoleòniques i marcaven el pas amb aquests tambors i es disfressen d'aquesta manera una mica per imitació burlesca de les tropes napoleòniques. Per part de la resta de gent que hi ha disfressada de cuiners, també fan referència a aquest segle XIX, quan no hi havia aigua corrent a les cases ni als establiments, i llavors els cuiners anaven a les fonts públiques amb barrils de fusta a buscar aigua, i mentre s'esperaven, doncs, amb culleres, amb bastons, amb el que fos, o bé feien els ritmes, o bé entre ells creaven ritmes nous.
Mentre hi ha aquesta cerimònia que ens ha detallat tant la Mireia, ha parlat Flick, em diu la Mar, Laura, que ha parlat de Materazzo, i de Rafinha, pot ser?
Sí, primer ha parlat al micròfon de Zon, o li han preguntat per Rafinha, sí.
He got a hit and has problems to walk also, so he's out for today and hopefully he's back on Wednesday.
Es va fer un cop i té problemes per caminar, ha dit Flick. Esperem que estigui de tornada per dimecres. També li han preguntat, com deies, per quan va guanyar Matarazzo, li han preguntat si creia que havia canviat molt.
Yes, of course, they have more confidence, they have more dynamic, more intensity in their game, and I know him very well, and he's a good guy.
Ara és més confiat, més dinàmic, més intens en el joc. El conec molt bé i és un bon home. Feia referència a quan es van enfrontar la temporada 2020-2021. Va guanyar Flick amb el Bayern 1-3 i 4-0.
Al laboratori.
Mira. Al laboratori.
Què volies dir, Mireia?
Dic que tot just ara els veia abraçant-se a tots dos, a Flick i a Matarazzo. Han intercanviat 4 paraules, s'han abraçat i s'han picat a l'esquena abans d'anar cadascú.
Carles, les 3 prioritats d'avui. La primera.
La pressió a camp contrari.
Mira, la Real Societat també prepara passadís, però el campió de la Supercopa, quants passadissos li fan? Jo pensava que només el feien...
Un per competició.
Exacte, el primer. Ah, un per competició.
Clar, aquell va ser la Copa, aquest és a la Lliga.
D'acord.
I l'Eslàvia de Praga també li farà.
Sí. Clar, jo pensava que quan guanyaves... Mira, hi ha xiulets, no acaba d'agradar el passadís. Quan guanyaves la Lliga sí que et feien tots els partits que quedaven per finalitzar el campionat, però recordava el partit següent, quan es veia una competició que no era la Lliga, però aquí hi ha la clau del Marc i el Carles. Cada partit que obre una competició, en aquest cas el de Lliga, passadís fet de la Reial. Les prioritats, Carles, la primera.
La pressió camp contrari.
Avui aviam què pot esgarrapar el Barça cap de Real Societat. La segona.
Les relacions d'Olmo.
Dani Olmo, que jugarà com a mitja punta per darrere dels tres davanters, que avui són Lamine Yamal, Ferran i Fermín. I la tercera?
La davantera inèdita d'avui.
Aquesta davantera que hem comentat. Marc, el repte.
Avui preguntem quin dels atacants del Barça rematarà més a porteria, si Dani Olmo, Fermín, Lamine Yamal o Ferran Torres. I recordem els dies que per poder votar cal que entrin a Twitter i l'Instagram de la TDT.
A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El partit començarà amb retard, perquè gairebé són les 9 i la cerimònia continua. No hi ha notícies que hagi d'acabar ara, no, això, Mireia?
Doncs no, perquè ara mateix està sonant l'himne de la Reial Societat. Tota aquesta gent que us explicava que era sobre la gespa encara hi és, ja s'hi han sumat els jugadors d'un i altre equip, i ara mateix a les graderies un mosaic amb barres blaves i blanques mentre sona l'himne de la Reial.
Però el cantant canta, no?
Doncs no ho sé.
A la imatge, enfocat sí, per la televisió, sembla que canta, sí.
Clar, si sona l'himne i ell està com un estaquirot aquí dret i no parla...
Porta un micro d'aquest d'orella, diguem-ne.
Això li dona sentit, perquè
i a tota la cura... Jo m'atreveixo a dir que deu ser l'Orfeón Donostiarra, no? Perquè amb una...